Salvador Massip, com estàs?
Hola, molt bé.
Fantàstic.
Molt contents de tenir-te avui aquí a Barcelona, amb més freqüència últimament
sí,
del
últimament
que ens hauríem imaginat.
Més.
No, escolta, sí, més molt. Bé, sí. Entre Nadal i, no sé, t'hem vist molt per aquí, cosa que ens agrada. Ja sabeu que normalment fem la secció a distància perquè el doctor Salvador Massip treballa a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. Ell és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i ha escrit moltes novel·les, llibres de contes i obres de divulgació científica. L'últim, el vàrem comentar abastament en el programa, li vàrem fer una entrevista expressa perquè el llibre val molt la pena, es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por? Publicat per Ara Llibres. De fet, avui començarem parlant d'un tema que té a veure amb el càncer.
Sí, parlem d'un tema que, de fet, es pot aplicar, podria ser un nou tractament pel càncer, però també per altres malalties, que és un tema que és la immunoteràpia. N'hem parlat breument en el programa altres vegades, però avui crec que es mereix una que li dediquem una mica de temps.
Doncs vinga, entrem a matèria. A veure, el que tu deies, n'hem parlat. Però per la gent que no estigui posada en la matèria, què és la immunoteràpia?
És una idea molt senzilla, no? De fer servir el nostre propi sistema immune, les cèl·lules del sistema immune, que són molt potents, per matar les cèl·lules que estan espatllades, que no funcionen, per exemple, en el cas del càncer, doncs per anar a atacar les cèl·lules canceroses. En el cas d'una infecció, doncs anar doncs, a lluitar millor contra la infecció. La idea és reactivar o donar-los més força a les cèl·lules del sistema immune que per si soles no poden fer-ho, no? El que hem vist aquests dies, hi ha hagut un parell d'estudis, dos o tres estudis, que han representat un avanç bastant important per al camp de la immunoteràpia. Està encara en fases una mica inicials, diguem, no? Però a poc a poc està avançant bastant i es creu que podria ser un tractament de futur important, no? Això són dos grups científics de japonesos, de fet, que és un dels llocs en aquests moments on s'està fent investigació més important en el camp de cèl·lules mare, que veureu ara que està una mica relacionat, i han publicat dos articles diferents a una revista que es diu Cell Stem Cell, que és una revista molt important en el camp,
sí.
Que bàsicament el que expliquen és com ampliar, com fer que les cèl·lules del sistema immune, com ampliar-les i donar-los força perquè puguin lluitar contra certes malalties. En aquest cas han investigat el càncer i la sida, no? Que és una malaltia infecciosa, per tant, sembla doncs, que reactivar el sistema immune precisament seria una bona manera de fer-ho funcionar.
I com ho han aconseguit?
Us explico com funciona la història perquè és molt interessant. El que s'agafa primer és les cèl·lules immunes pròpies del malalt, no? Se les treu de la sang i es posen en uns plats de cultiu al laboratori. Llavors, hi ha diferents maneres de fer-ho, això. O en aquell moment el que pots fer tu és entrenar aquelles cèl·lules perquè reconeguin una diana concreta que t'interessa a tu, o pots ja agafar directament de la sang les cèl·lules, seleccionar les que a tu t'interessen, que ja estan predestinades, diguéssim, per tractar aquesta diana.
Un moment, que li faig la senyal. Stop. Com s'entrena unes cèl·lules?
Aquest és el gran problema,
sí,
no?
Com li dius? Tu!
Vinga, som-hi.
Poseu-vos les piles i a partir d'ara heu de detectar aquest virus i aniquilar-lo. Com
sí.
Ho fas,
clar, això? Pensa que les cèl·lules del nostre sistema immune ja estan una mica preparades per això, no? El que fan elles normalment és anar passejant-se per la sang i quan veuen el que anomenem un antigen, que és un senyal, diguéssim, que hi ha alguna cosa
allà,
el reconeixen i se'l carreguen. I el que queda es queda llavors el que és una mica la memòria, que diem, no? Del sistema immunitari, que un cop t'has infectat una vegada per una cosa, la següent vegada ja es reconeix més ràpidament, no? La idea seria aquesta, doncs, posar junts amb un platet les cèl·lules que poden reconèixer aquestes marques, aquests antígens, i els antígens que volem...
Però si ho poden reconèixer en el platet, per què no ho reconeixen en el cos?
El que ens interessa es pot fer, ja dic, de les dues maneres, o agafa't els que ja els conegut o ho fas de fora, perquè sí, el que pots fer també és controlar i escollir les que reaccionen més fortament contra aquesta diana. Perquè no totes reaccionen de la forma.
I les pots que es multipliquin?
I aquesta és la segona part. A fer que, a més, es multipliquin tant com vulguis. Clar, dintre del cos humà, doncs es multipliquen fins a un punt, no? Però ara fora, un cop estan tens al laboratori, pots fer-les multiplicar tantes com vulguis tu.
I després les injectes.
I després la idea és injectar-les altre cop.
Ai, és que és una bomba, eh?
Sí, la idea...
I no té efectes secundaris? O sigui, el fet... Perquè si el cos té un equilibri, no? Diríem,
sí,
tot està en un equilibri. Mm-hmm. Aleshores, si tu introdueixes moltes defenses de cop, no es poden carregar coses que no toquen perquè van excitadíssimes, diríem?
Efectivament, sí. No? Sobrecarregar el sistema immunitari, totes les malalties autoimmunes que es coneixen, no? Doncs són aquestes malalties en les quals el nostre propi sistema immune ens ataca a nosaltres mateixos, per tant, sí, és perillós. I, com dèiem, això són unes tècniques que encara no estan del tot a punt, no? I el que estem veient són petites passes endavant. Ara, el que ha fet aquests japonesos, que és nou, és treure les cèl·lules del pacient i reconvertir-les en cèl·lules semblant a les cèl·lules mare. Perquè un dels problemes que tenim quan dèiem això d'amplificar les cèl·lules és que les cèl·lules que circulen del sistema immunitari no són especialment bones a reproduir-se i a durar molt de temps. Ens interessa doncs, tirar-les una mica enrere en el temps, diguéssim, fer-les retrocedir fins quan eren cèl·lules mare i a partir d'aquí sí, obligar-les a multiplicar el que dèiem, no? A fer-ne molta quantitat.
Però com pot... És al·lucinant,
sí,
no? Tot això que m'estàs dient.
O sigui, estem barrejant dues coses, cèl·lules mare i immunoteràpia.
O sigui, tu agafes cèl·lules actuals...
Mm-hmm. I les converteixes, les fas convertir en cèl·lules.
Les fas retrocedir en el temps.
Sí. Això és el que s'anomena les cèl·lules induïdes, pluripotents. Ha sortit també alguna vegada al programa, que és precisament el que van donar el Premi Nobel l'any passat, el doctor Yamanaka, per aquest descobriment, que va descobrir doncs, una combinació de gens i de substàncies químiques també, que pot fer que qualsevol cèl·lula, en principi, del nostre cos, retrocedeixi en el temps fins a convertir-se en una cèl·lula mare. No? Això és una cosa que encara no s'ha aplicat en teràpia, però que, clar, evidentment, la promesa és espectacular de poder aconseguir tantes cèl·lules mares com vulguis. No? I aquest és un exemple que es podria ser una aplicació. Tu tens unes cèl·lules de sang, en principi aquestes cèl·lules no s'haurien de dividir amb molta capacitat, són lentes dividint-se, les fas retrocedir,
es converteixen en cèl·lules mare. Poden convertir-se en allò que tu vulguis.
Exacte, i són cèl·lules, aquestes, les cèl·lules mare, que es divideixen moltíssim. No? I el que han aconseguit aquests japonesos és doncs, que aquestes cèl·lules que han tret de la sang es multipliquin fins a entre 10 i 100 vegades més del que es reproduiria normalment a la sang. No? Clar, llavors aconsegueixes fer una massa de cèl·lules immunes.
És de ciència-ficció, eh? M'agradaria veure-ho a mi. O sigui, veure com es va replicant, no? Com es rejuven... No sé si es veu això pel microscopi.
Es pot veure una sèrie de marques, sí.
El rejuveniment. Perdona.
No és ben bé com en humans, això, no?
Tiren enrere i es multiplica, però sí. Allò, el que dius, 100 vegades més del que ho faríem en un estat normal.
Doncs aquests científics han aconseguit, diguéssim, doncs, dos potets, diguéssim, amb moltes cèl·lules, unes destinades, preparades per atacar el virus de la sida i altres destinades per atacar el melanoma, que és el que havien fet.
Això és diferent. És que ara que estàs parlant de la sida, ja ho has dit al principi, que s'ha fet en aquests dos camps diferents. Això té a veure amb la vacuna de la sida que s'ha provat o s'ha investigat, entre d'altres centres científics, a l'Hospital Clínic. És que ara fa poc es va publicar aquesta notícia d'una vacuna que reduïa més d'un 90% la quantitat del virus a la sang.
Efectivament, el grup del doctor Gatell, que és un dels més importants al país i al món en el tema de la sida, estan treballant en un tema d'immunoteràpia com aquest. No? Està relacionat amb això.
De veure, no?
La idea és la
mateixa.
Perquè
també era fomentar les defenses fora.
Sí, és treure les cèl·lules, entrenar-les, diguéssim, com estàvem dient, sí. Ensenyar-los quina diana han d'atacar i reintroduir-les. El gran problema amb la gent de la sida, per exemple, és que les defenses que tenen estan reduïdes perquè el virus es carrega les cèl·lules de defenses. No? El que hem de fer doncs, és treure-les, multiplicar-les i tornar-les a injectar. En principi, el que estàvem veient al grup del doctor Gatell veia doncs, que es reduïa la quantitat de virus que circulava en sang molt amb aquesta vacuna. No? Encara es veu que els efectes encara només eren un 50% dels pacients, és a dir, encara no és una vacuna que sigui efectiva amb un 100%, però és un pas molt prometedor, evidentment. És una aplicació, estem veient aquests exemples que estem dient, passes endavant amb aquest camp de l'immunoteràpia de reactivar o reanimar o reforçar les nostres defenses per poder atacar les malalties, que és fantàstic, realment és fantàstic. Veurem el grup japonès aquest, els que estàvem dient, en aquests moments encara no s'ha passat el següent pas, no? Que és reinjectar les cèl·lules del malalt i veure si realment la malaltia es frena. Han estat només la primera fase aquesta de fer retrocedir les cèl·lules a un estat més de cèl·lula mare.
I quan arribarà això?
Suposo que aviat, però és el que dius
tu.
Primer animals, evidentment, perquè és el que dius tu, és perillós, no sabem fins a quin punt fer una sobredosi de cèl·lules immunes pot crear problemes. Per tant, s'ha de fer abans amb animals, s'ha d'anar controlant. Però estem parlant, jo crec que estem parlant ja d'un futur proper, no estem parlant de 30 anys.
5-10 anys.
Jo crec que en la propera dècada veurem l'immunoteràpia en marxa. Això.
Aquests resultats són molt bons. Que bé que ho puguis viure tot això. Perdona, que és el teu camp i veure tots aquests avanços tan importants.
Això és fantàstic. Jo sempre ho dic, que és un moment fantàstic per dedicar-se a la ciència. És un moment fatal perquè no hi ha diners, però és un moment fabulós per els descobriments que estem fent. Sí.
Ara de seguida entrarem en el top 5 de notícies científiques d'aquestes últimes setmanes, però abans crec que va ser el dijous, va sortir publicada una revista que quan la vàrem veure vam dir retallem-la i la comentem amb el Salvador. El titular era "Els antioxidants podrien causar càncer", adverteix Jim Watson. Que aquest és un senyor molt polèmic, perquè jo em vaig llegir la notícia i deixava la investigació científica sobre el càncer, és a dir, a tu, entre d'altres, força malament. Deia que no esteu investigant en la línia correcta.
El Jim Watson és un geni, realment, és un personatge molt curiós i molt li agrada fer polèmica, però crec que en un sentit positiu, en el sentit de crear...
De sacsejar una mica, no?
Que això és important, que, per exemple, plantejant-se en aquests moments si la recerca contra el càncer va en la direcció adequada, crec que és important, no? Perquè estem tots molt concentrats en buscar aquestes teràpies específiques, aquestes dianes específiques que parlem sempre, no? Del tractament personalitzat i tot això. I Watson i un cert grups de dissidents, diguéssim, que tenen, jo crec que tenen una part de raó, diuen que hi ha tantes dianes alterades en el càncer, hi ha tantes errors genètics, tantes mutacions, que serà impossible trobar curació o trobar les combinacions de fàrmacs adequades per solucionar. N'hi ha que diuen que no, que sí, que si trobéssim unes quantes n'hi hauria suficient, i aquest debat es viu, aquest debat existeix, no? I Watson està molt a favor de la línia que no és la que predomina, que la línia que la majoria de científics en el camp pensem és que la teràpia personalitzada podria ser molt útil, però sí que hi ha una certa un cert número de veus crítiques que això és bo, és favorable, perquè ens hem de plantejar realment, jo crec que no ens hem de tancar portes, perquè la investigació pot semblar una cosa que és la solució i després que la solució real
clar, vingui per altre costat. Clar, que s'investigui no? per tot arreu. Per tant... Però escolta'm, i el que diu dels antioxidants? Ah, què? Això, jo crec que no eren tan sants?
Sí, bueno, el titular és una mica exagerat, potser, però sí que té raó amb el que diu. Sí, sí, això, de fet, és un tema que em toca a prop, perquè és una de les coses que faig jo, és treballar amb oxidació. I sí que és cert que els antioxidants s'han venut sempre com una cosa que frena el dany de les cèl·lules i que podria ajudar a frenar l'envelliment i tot això, i podria ser bo inclús per frenar el càncer. Però el que adverteix Watson, és el que tu, qualsevol persona que treballa en el camp i que sàpiga de què va, et dirà el mateix, o sigui, en aquest cas el que diu és molt cert, hem de tenir en compte que les defenses pròpies que tenim a les cèl·lules, per exemple, per controlar el càncer, usen els oxidants, és a dir, els antioxidants bloquegen els oxidants, però els oxidants ens serveixen per matar, per exemple, cèl·lules dolentes. Per tant, fer servir antioxidants sobre el paper podria, doncs, interferir amb tot el sistema, amb tots els mecanismes que tenim de defensa pròpia contra
cèl·lules. O sigui, baixa les defenses.
Les defenses, en el cas, en el sentit de les defenses del sentit de cèl·lules canceroses, sí.
Clar, antioxidants són verdures i fruit, o sigui, a veure...
Clar,
Salvador, que no eren tan sanes. Ara resulta que si ens prenem fruites i verdures, baixem les defenses contra el càncer?
No, s'ha de matisar tot això. Jo crec que, per això dic que aquests titulars són una mica exagerats, perquè un consum d'antioxidants normal, com el que fem tots, amb una dieta, no alterarà el balanç dels oxidants de la cèl·lula.
Però passar-nos de la ratlla...
Jo crec que prendre pastilles d'antioxidants sobre dosis d'antioxidants és absurd, perquè primera no se sap que faci res bo, i segona, és possible que faci algo dolent. O sigui, per tant, no té cap sentit. Ara no patiria per els antioxidants que pugui haver-hi normalment a la dieta.
Perfecte. Anem al ranking.
Tots més tranquils, ja.
Vinga, tots més tranquils. No, és que ens vam quedar una mica i vam dir, escolta, però què està passant aquí? Va, anem al ranking.
Número 5. Un grup antivacunes denuncia un programa infantil.
On ha passat això?
Això al Regne Unit. I sempre que puc faig sortir notícies d'aquestes relacionades amb les vacunes, perquè sempre en parlem al programa, però aquesta vegada em sembla que s'han passat una mica, no?, de denunciar un programa de dibuixos animats de la BBC al Regne Unit, que es diu Get Well Soon, que vol dir que et milloris aviat, en el qual parlaven doncs, de les vacunacions amb els nens. No? Una cosa que jo crec que és un tema que s'ha de tractar, perquè tots els nens els vacunen. No? Però aquesta gent els ha denunciat perquè diuen que això no es pot dir, perquè les vacunes poden ser dolentes, tot això. Això ve de com hem dit diverses vegades al programa, i crec que no importa repetir-ho, no? Que ve d'estudis que s'han desmentit milers de vegades, que les vacunes per nanos, a més a més, s'ha demostrat de sobres que són segures, que són necessàries, a més, i el problema de que hi hagi grups com aquesta gent que insisteixen tant en això, doncs fa que hi hagi un retorn del xarampió a les galteres, tot això està tornant en països, per exemple, com el Regne Unit, ha tornat de forma molt espectacular, i que això és malalties perilloses, que no, hem d'anar molt en compte amb el que diem i amb el que fem.
No, i aquí segur que avui ens trucarà gent per dir-nos que, que estem fent apologia d'un tema perillós i...
Sí, no, és veritat. A més, jo recomano a tothom doncs, que no es quedi amb el que diu algú per la ràdio com jo mateix, no? O sigui, no m'escolteu a mi, sinó aneu
que
a internet
investiguin.
I mireu fonts fidedignes d'internet i mireu, per exemple, tot això, tot com desmenteixen tots els estudis que s'han fet contra les vacunes. Que
ni autisme ni res, oients. És que això està com molt... A més, és que ha quallat molt l'opinió pública,
exacte,
lamentablement.
I el que no s'ha quedat és la idea que tots aquests estudis s'han desmentit després. Però aquesta informació està allà fora, aneu-la a buscar. No us creieu el que jo us dic o el que us diuen a la tele i aneu a mirar-ho per vosaltres mateixos.
Número 4. El tabac modifica els teus gens.
Això s'havia dit ja, Salvador.
Ah, sí, però aquesta és una nova, aquesta no la saps.
És una nova investigació, sí, sí. Que el tabac modifica els gens.
Sí, m'encanta perquè més podem tirar contra el tabac, que és una cosa que ja saps que sempre defenso molt, de que hem de deixar de fumar tots, no? El que sabíem fins ara és que el tabac feia mutacions, és a dir, que causava canvis en els gens, no? I això és la base del càncer, per això sabem que el tabac causa càncer. Això és un estudi d'aquesta de fa un parell de setmanes que hem vist doncs, que el tabac, a part de modificar el gen mateix, el que fa és li afegeix modificacions genètiques, químiques a sobre. És el que es coneix com epigenètica, és aquesta cosa que potser heu sentit parlar, que és els canvis que poden acumular-se en els nostres gens, que no són canvis ben bé en la seqüència del gen, sinó en certs modificadors químics que s'afegeixen a sobre del gen.
I què canvia això?
Això que canvia és l'activitat del gen. O sigui, sense canviar el contingut de la informació que té...
O sigui, no hi ha una modificació del gen,
exacte,
sinó dels components químics...
Exacte. Que això el que fa és pot arribar a silenciar un gen. És a dir, sense canviar la informació que conté el gen, pot fer que aquest gen no funcioni. I això s'ha vist ara que el tabac també pot fer-ho. Per tant, el tabac actuaria de dues maneres a nivell genètic. No? Podria canviar el gen mateix, canviar la informació que conté un gen, que això pot arribar a ser molt greu i causar càncer, i a més podria doncs, afegir substàncies químiques a sobre de certs gens i desconnectar-los, que també seria molt greu. Per tant,
més dades contra el tabac no podem tenir,
jo crec que,
realment.
Si encara queda algú que fuma després de sentir-nos a nosaltres,
hi ha
excusa.
Gent, perdona, no, hi ha molta gent no que ens escolta i continua fumant.
Doncs escolteu, deixeu de fumar.
I
que
gent
que
jo conec, que ens han escoltat i diuen sí, ja ho sé, però és que a mi el tabac m'agrada de molt.
Sí, no, entenc que és un vici com
una
molt
enganxat.
Un altre, però hi ha molts motius realment per deixar el tabac.
Número 3. Als ratolins els excita l'olor d'orina.
Què és això?
Aquesta és una notícia d'aquestes divertides.
Aquestes marranades que expliquem aquí de tant en tant.
A veure, això és una història d'uns científics anglesos que el que han vist és que a les femelles dels ratolins tenen molta predilecció per anar a la zona de la gàbia on orinen els mascles, no? Feien un experiment que posaven unes gotes d'orina.
Les femelles...
Són les femelles que s'exciten amb l'orina dels mascles.
Pensava que seria inrevés, no sé per què. Sí, que
serien mascles...
mascles. Sí, doncs no sé, mira, tenia aquesta sensació.
Doncs mira, són elles. Elles són. L'experiment és això, els hi posen unes gotetes d'orina de mascle en un racó de la gàbia i veuen que les femelles les deixen allà 10 minutets i les femelles van cap allà i s'hi estan fins a 14 dies donant voltes per aquella zona. És a dir, es queda una olor allà impregnada que els agrada molt i els hi fa...
Ah, no és que vagi, perquè clar, també jo havia pensat, potser és que clar, que fa una pudor i van a dir, què és això?
Com
fa pudor, no? Que vas a olorar a veure quina és la font, però després haurien de marxar, no s'haurien de...
Els agrada l'olor
de l'orina.
Tot això és relacionat amb aquests estudis que se saben de fa temps, no? Que hi ha unes feromones, no? Que són aquestes substàncies que són volàtils i que no fan olor en principi, que se segreguen amb l'orina de certs animals i que això atrau, per això els animals orinen a les cantonades o tot això per marcar el territori i perquè una mica també atrauen a les femelles i és una sèrie de relacions. Però aquesta vegada, per primera vegada, es veu que no són les feromones, sinó que és la simple olor a orina, la simple olor que algú podia trobar desagradable. Es veu que als ratolins els agrada molt aquesta olor i ho troben les ratolins femelles i ho troben una cosa molt excitant i els agrada molt.
De fet, diuen que nosaltres això de les feromones ho tenim ja
atrofiadíssim. Sí, diuen que no sé si funcionaria això de l'orina, això hauries de dir...
Escolta,
a mi,
jo, què vols que et digui? A mi l'olor de l'orina d'home ni de dona no la trobo una olor agradable, sincerament.
Hauríem de fer l'experiment,
no? Com per anar allà i estar-me allà 14 dies olorant l'orina.
A veure, jo crec que fem un experiment científic i dones que escolteu el programa, no, aneu amb un lavabo d'homes i oloreu i a veure si què sentiu. I expliquem-nos-ho després.
No, gràcies, jo no participo en aquest estudi.
Que poc científics que sou, eh?
Molt poc científics, molt poc. De totes maneres, a veure, per la gent que sàpiga, que de vegades es venen per internet, perfums amb feromones per atraure el sexe contrari, etc. No us ho creieu, eh?
No,
això són preses de pèl.
En humans no s'ha demostrat mai que funcionin les feromones. És un sistema de comunicació amb molts animals que funciona molt bé, però en humans no s'ha vist mai que funcionin. No se sap si sí o si no encara, per tant, comprar-ho és una tonteria. Ara, comprar potets d'orina d'home potser podria funcionar, no?
Oh, de pipí! De pipiner!
S'ha de provar.
Vinga, va, més notícies.
Número 2. La fricció pot recarregar mòbils.
A veure...
Això és divertit, eh? Tots fregant aquí, fregant per recarregar el mòbil.
Com va això?
Això és un científic d'Atlanta, un senyor que es diu Zhong Lingwang, que el que ha fet és descobrir una manera de carregar, amb energia estàtica, carregar piles, no? O sigui, ha dissenyat uns generadors, diguéssim, que per fregament acumulen l'energia estàtica que fins ara no la podíem aprofitar per res, no? El que hem fet és posar aquests generadors, per exemple, les sabates, no? El primer experiment s'ha fet amb unes sabates i s'ha posat a caminar l'home per allà, amunt i avall,
sí.
I amb la fricció que genera la sabata, doncs, ha pogut recarregar el seu mòbil. Suficient energia...
Però què? Quantes passes ha hagut de fer? O sigui,
no sé si ha passat tot el
perquè segur que ha estat la gran matada del segle. O sigui que jo això encara no t'ho compro. Segur que s'ha estat caminant no sé quanta estona per recarregar una hora la bateria del mòbil.
Estic d'acord, no es pot comprar encara això, però segons el que estava dient, després de publicar aquest article, està dient doncs, que modificant una mica aquests generadors que ha fet, podria inclús aprofitar l'energia inclús del mar, amb l'energia de fregament que fa les onades, i recarregar, aconseguir molta energia. Ell ho ven com una cosa que podria ser una font alternativa d'energia molt important en el futur. Estem encara al principi d'això, eh? No sé.
Veurem, encara, a què no sé arriba. Vinga, arribem al número 1.
Número 1. Els peixos homosexuals atrauen les femelles.
Avui estem
amb... És curiós, també, eh?
Estem amb coses que trauen les femelles.
Sí, amb coses curioses.
No, jo vaig... Aquesta notícia també em va xocar tant.
A veure, un moment. Peixos homosexuals. N'hi ha.
Bueno, a veure, sí, si més no, que demostren un comportament homosexual, no? Això, a veure, l'homosexualitat en el regne animal existeix.
I tant! És una cosa que és... Però jo havia sentit a parlar d'espècies com els pingüins, sí, per exemple, sí, no? Però de peixos no n'havia sentit a parlar,
mira,
també.
Mira, això el que hem fet és, hem vist uns peixos que es diuen Poecilla mexicana, que és un peix tropical, els han posat en unes gàbies, els han estudiat, i hem vist que les femelles es queden més estona al voltant dels mascles que ensenyen o demostren o intenten copular amb un altre mascle. És a dir, un mascle que té un comportament així com homosexual atrau a les femelles queden al voltant seu més estona. I el que fan servir, el que científics creuen que fan servir això els mascles, és una excusa per atreure les femelles i fecundar les femelles. És a dir, que no són realment homosexuals de veritat.
O sigui, dissimulen, fan veure que els atreuen els mascles Però no perquè realment se sentin atrets.
Sinó per enganyar les dones.
Per enganyar, que veuen, sí. Perquè han vist que els funciona
per
això.
Per algun motiu les femelles se senten atretes per aquest comportament homosexual que veuen amb els peixos. Llavors es creu doncs, que els peixos menys afavorits, perquè clar, en el regne animal, bueno, de fet, a cap i a la fi també en els seres humans són una mica així també, no? Doncs les relacions de parella s'estableixen molt pels mascles dominants, no? Els que són més forts, més guapos, més, es veuen més sants. I els que són més nyicris, els pobres peixets que no es mengen un rosco, no tenen res a fer, no? I han descobert el truc aquest de que si es fan passar perquè són gais, de cop i volta venen més femelles, no? I potser n'enganxen una de distreta i pam, la fecunden.
Patapam. Doncs aquesta és l'última notícia que comentem avui, com sempre, de molt curioses. Gràcies, Salvador, per aquesta secció. Avui aquí en persona, cosa que ens agrada molt, i la propera vegada des de Leicester.
Efectivament. Que vagi tot molt bé.
Gràcies. I vinga, igualment, adéu-siau. Adéu.